secundària, entre d'ells estudiants d'un institut de Vila, de la ciutat d'Eivissa. I amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem amb més notícies a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. Eivissa i Formentera 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Nieves García Gálvez.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al dia Eivissa i Formentera. Avui és divendres 13 de març, i com feim habitualment els divendres, avui la cultura serà la protagonista del nostre programa. Per això, començarem parlant de llibres amb la proposta que avui ens porta el poeta i periodista Julio Herranz, i continuarem escoltant la música que cada setmana ens descobreix el productor i multiinstrumentista Pere Navarro, a qui avui a més tenim per terres argentines. Després, per acabar el programa, repassarem l'agenda del cap de setmana, la més esportiva l'explicarà el nostre company Raül Medrano, i la més cultural i dosi la repassarem amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Per tot això, tenim a Pablo Morganti al comandament tècnic, i quan són les 12:05, començam convidant-vos a llegir.
A llegir, que són dos dies!
Idò, sense perdre ni un segon, començàvem convidant-vos a llegir un bon llibre. I com us deia, la proposta d'avui ens la fa el poeta i periodista Julio Herranz. Bon dia, Julio.
Bon dia, Nieves. Com va?
Com estàs tu?
Bien, todavía, bueno, sintiendo que esto vuelve otra vez a... Es que vuelve el lío, vamos. Como en mi barrio, es un barrio donde vivimos de la temporada, pues sí. Es como recuerda las ferias de mi pueblo, los 3 días antes de la feria, todo aquello patas arriba poniendo lo bonito.
Y a moltes sobres per allà, per teu barrio ara mateix.
Exactamente, por eso ya estoy, digo, uy, ¿cómo vendrá el... ¿Qué año estamos?
En el
2026. Ah, sí.
Estem al març de 2026, avui 13 de març.
Ah, sí, además un día bonito, 13 y viernes.
Sí.
Ah, mira, no es problema que no somos norteamericanos, ni ganas, por lo menos de algún color. Vamos al libro.
Va, anem a parlar de llibres, que és el que venim aquí. Quin llibre mos portes avui?
Un libro que ya se me estaba quedando pendiente de hace varias semanas, porque aquellos se van acumulando en circunstancias, cosas nuevas y tal, y tienes que improvisar un poco. Y era un libro un poco intemporal, porque realmente se refiere a algo que pasó en el siglo XVI, o por ahí, XVI-XVII. Pero sí digo que es el mayor autor, el más famoso, el más maravilloso y tal de las letras en castellano, pues casi todo el mundo dice, ah, y este señor es de actualidad por algo, Don Miguel de Cervantes Saavedra.
¿Sí?
Pues mira, de actualidad, entre otras cosas, el año pasado, que Alejandro Amenábar hizo una película, El cautivo, acerca de los 5 años que pasó Cervantes en Argel, que lo secuestraron y tal, y entonces se pedía rescate, bueno, era un negocio floreciente, y ahí estuvo 5 años, y la película me gustó porque es ficción, no es un documental, porque lo criticaron mucho al Almodóvar, porque sencillamente... Y estoy alargando un poco porque a raíz de eso viene el libro.
Ah, vale.
Porque es que además el autor del libro hace referencia a la película de Alejandro Amenábar, que de alguna manera se basó, bueno, le gustó su teoría, entre otras cosas porque Alejandro Amenábar no lo oculta, dice y hace muy bien que es homosexual. Entonces se basó en un episodio que dicen que, bueno, que durante esos 5 años era raro que en Argelia intentó fugarse Cervantes 3 veces. Y nuevamente a los que cogían después de fugarse, pues o lo empalaban o lo pasaban fatal. Pero en cambio a él no le hicieron nada. Se quedó por allí tan tranquilo, hacía sus cosas y esto. Y entonces una de las teorías que desde mitad del siglo XIX, pero más en el XX, demostraban de que primero su labia, y que era un señor que se enrollaba, que tenía un don narrativo, como se demostró, sí, muy bueno y tal, que medio sedujo por su oratoria al pachá de allí, al jefe, ¿no?, que estaba en Argelia. Pero además, que esa es la teoría, no solo por sus encantos en cuanto narrador, sino porque hubo algún rollo entre ellos, uh-huh, y entonces medio se enamoró el pachá de Don Miguel, y eso le permitía, bueno, que pasar por alto sus libertades, esta de quererse escapar y esas cosas. En fin, bueno, di el título tú del libro.
Vale, el libro es diu Cervantes íntimo, amor y sexo en los siglos de oro, y el autor es José Manuel Lucía Mejías. Está editat per Plaza i Janés, a més. ¿Vos di que aquest llibre ve després de la película? Vull dir, l'autor va veure la película... No.
Yo creo que están a la par, vale, porque creo que había cierta complicidad, que hablaron, oye, voy a hacer una sobre, vale, esto y tal, ah, pues sí, pues cuéntame, porque en el mismo libro el prólogo está escrito por Alejandro Amenábar. Y aclara un poco de que es una de las teorías, aparte de Cervantes como autor mítico y el gran maestro de las letras castellanas, pues era también un señor que vivió en su momento, fue joven, tuvo problemas, 5 años en Argel secuestrado, tuvo que buscar la vida, y sin que haya ningún documento que diga yo me acosté con el pachá de eso, pues... Cabe deducir, y la película lo explica muy bien, de que es una posibilidad, y como película y ficción, pues resulta sugerente que el cautivo pues tuviera echar unas plumitas al aire para, no sé, librarse de castigos y de estas cosas, ¿no?
¿Y el llibre parla de estos 5 años?
Claro,
o no?
Sí, exacto, también.
No,
vale, o sea,
no me es de estos 5 años.
El autor del libro, como me he dicho ahora el nombre. No.
José Manuel Lucía Mejías.
A mí me llamó la atención la contraportada, vi la foto de este señor, tiene una cara simpático, nacido en el 67 en Ibiza.
Ah.
Y digo, coño, con perdón, porque los periodistas vamos rápidamente, cuando todo, sobre todo los medios locales, vamos buscando cualquier cosita que se pueda relacionar con, claro, con nuestro pueblo, vamos. Y entonces, ya como estaba editado por Plaza y Janés, uh-huh, llamé al editor, que es amigo mío, David Trías, y digo, ¿y esto qué es? Y dice, no, sí, ya sé, ya me esperaba tu llamada, porque... Dice, ese señor nació en Ibiza, pero era hijo de un militar que estaba aquí de paso y que su señora le cogió nacer aquí... Y estuvo aquí como 6 meses, pero se lo llevaron ya para, me parece, vale, que era para Madrid o no sé dónde.
¿Y qué te agrada del libro?
Y el libro, es que lo principal, que es en lo que estamos.
Tiene... Porque en parla de una peli y en parla del autor, ahora me parla del libro.
Exacto, pero bueno, pero todo estaba relacionado, sí, tenía un porqué. Y este autor del libro, uh-huh, es uno de los grandes especialistas en la figura de Cervantes, vale, de los hispanistas, que organiza seminarios, con exposiciones, cosas. Hasta hizo la exposición del cuarto centenario de la publicación de Cervantes, fue en el 2016, y estaba comisariada por él. Y realmente tiene incluso una biografía en 2 tomos de... O sea, que es un señor
expert, ¿no?, de la
experto
figura de
y serio,
sí,
que no es aquello de que tal. Lo que, sí, pasa es que cuando yo le miré el libro, seguro que David, que el editor, que en estas cosas hay que tener cierta vista, fue a raíz, salió el libro después de la película.
Vale.
Y entonces tiene un tono, yo lo estaba leyendo y digo, bueno, pero este tono parece como con cierta, como muy sueltecito, muy así, muy de casi de la Isla de las Tentaciones, por decirlo de alguna manera, de accesible y un poco cotilla de, uh-huh, que estaba buscando, pero va tocando en tono un poco frívolo, que esa es la gracia también para leerse el libro, en tono un poco sueltecito, sin demasiada retórica de aquella plasta, que diferentes etapas y teorías acerca del tema que nos ocupa. Cervantes íntimo, en la portada sale Cervantes sin camiseta, digamos, así como diciendo, oye, ¿y esto? Un señor tan serio y tan esto, que lo pongan así, chocaba un poco, pero él le va llevando teoría te la resume mucho de las diferentes teorías, autores, tal. Por ejemplo, Fernando Arrabal, que es un personaje que está como una cabra y que ha hecho tonterías de todos los colores y tal, pues este también empieza a desbarrar en los años 80 acerca de las posibilidades de un Cervantes gay, uh-huh. y bueno, y acaba diciendo hasta que el Quijote, Don Quijote y Sancho Panza estaban liados y que tanto Sancho Panza como Quijote, o sea, barbaridades así. La gracia que tiene es que cuando se ponen a hablar de ciertos autores, ciertas cosas, de que tienen fama, depende en qué manos caiga, que te puedes encontrar con teorías de lo más absurda. Y estamos en un tiempo que donde la verdad alternativa y todas las mentiras estas, si basta que te las digan una y otra vez y te las pongan, te acabas creyendo que Sancho Panza volaba, yo qué sé. Entonces, por eso tiene esa gracia, ese encanto, decir, a partir de todo un señor Cervantes, que parece que uno se quiere quitar el sombrero, pues no, le han quitado toda la solemnidad y lo han puesto a pie de calle a partir de una película que tocaba un aspecto que sin confirmar, pero que podría ser posible, en fin, es entretenido, te dan bastante información sobre las diferentes teorías, épocas y etapas por las que pasó Cervantes como hombre, como mito, y al mismo tiempo el personaje, porque claro, el personaje del Quijote se ha merendado prácticamente al propio Cervantes, porque son de esas ya leyendas míticas, ¿no? Uh-huh. Por eso encontré que es un libro, está en la biblioteca, no hay que comprarlo,
pero si lo vuelvo a comprar, por favor, mejor,
que esto es una buena inversión. Sí, y sí. Te entretiene y se pasa un tiempo estupendo y además pregunto, digo, no puede ser, y aquello que vas leyendo, digo, pero bueno, es que gente más loca, que no sé qué, y por ahí.
Y además de acabar, recordando Cervantes íntimo, Amor y sexo en los siglos de oro, de José Manuel Lucía Mejías, editad
por... Y Vicengo.
Y Vicengo de Neixement, que va a vivir 6 meses a Ibiza, editad por Plaza y Janés y publicadla en 2025, que esta es la propuesta que nos porta en Julio Ranza que esta semana. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i de seguida tornem per escoltar música aquí al programa.
IB3 Ràdio és participació.
IB3 dona una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA. ARCA treballa per protegir el nostre patrimoni, cuidar els centres històrics i preservar la memòria dels nostres pobles i ciutat. Per més informació, podeu visitar el web arcapatrimoni.net. IB3, tots donem una mà a l'Associació per la Revitalització dels Centres Antics de les Illes Balears, ARCA.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio.
Vai Blearic.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i amb aquesta sintonia cada divendres ja sabeu que parlem de música i que sobretot l'escoltam i la gaudim molt, i ho fem de la mà del músic i productor Pere Navarro, que sempre ens fa unes propostes molt interessants i que avui, a més, segueix en la distància. Bon dia, Pere.
Bon dia, com estàu?
Molt bé, i tu, com va tot?
Molt bé, la veritat. Hi ha últimes hores a Argentina, que demà tocam a Costa Rica, seguim amb la gira amb en Relsby, i res, ha estat una aventura per aquí, la veritat, molt, molt interessant, i volia despedir-me de la ciutat compartint música amb tots valtros, bàsicament.
Música que has descobert per allà o que ja coneixies? Explica'ns una miqueta.
Sí, idò, és música de... És un mix, sí que tot això que escoltarem és música que no havia escoltat abans I alguns artistes sí que els tenia ubicats i, de fet, venia una mica a la ciutat amb la intenció de, bueno, de linkejar i de fer contacte amb alguns d'aquests artistes i alguns, no, alguns, la veritat, que els he descobert aquí. I bé, a través d'amics en comú també, bueno, per Nomar Alcaide també i per en Juan Arance, que han anat diverses vegades a Argentina a tocar en projectes en els que estan involucrats i bueno, han tingut la sort de poder, bueno, compartir moments amb aquests músics, i quan es van enterar que anava cap allí no van dubtar en posar-me en contacte, i la veritat que em van acollir superbé i he pogut veure concerts i sessions i jams super, super interessants, i la veritat que l'escena que hi ha ara mateix a Argentina és realment, realment curiosa i no, bueno, molt, molt interessant. Han set uns dies molt productius per aquí.
Idò, començant, per quin tema anem a començar avui? Què anem a conèixer d'aquesta escena?
Idò, mira, anem a escoltar Sacrum, que Sacrum és un trio molt, molt interessant, la veritat. Està format per en Javier Burín, que és pianista, que el tenia, diguem, dins el radar, no? Així, quan vaig venir, era un dels músics que volia veure, la veritat. I bé, ell està de gira també amb Catriel i Paco Amoroso, però és un pianista de jazz bastant espectacular. I justament aquest projecte de Sacrum és un projecte que es veu que va estar com un parell d'anys una mica en stand-by, i va ser arribar a la ciutat i van fer un concert després de, no sé si feia 2 anys que no tocaven, a Buenos Aires. I va ser una sessió bastant especial perquè va ser com un late show i va ser en el Club Bebop, que és un mític i un històric d'aquí de la ciutat de Buenos Aires, i va començar a les 2 del matí d'un dissabte, que jo ja m'estava quedant fregit, la veritat, perquè, bueno, duc un estil de vida bastant, bastant diferent en el d'un dissabte a les 2 del matí, tot i la meva feina. Però sí, no sé, va ser com... Aquí els horaris són, la veritat, una locura. O sigui, tot comença com a partir de les 12, una. I clar, doncs els late shows, això, les 2 de la nit, i me'n recordo que van acabar de tocar a les 3:30 i la gent se n'anava després en el boliche, no?, que li diuen, en el bar, i dic, jo, quins horaris... Però bueno, també n'hi havia un parell que s'estaven quedant dormits, eh? Però mira, just això, vaig tenir la sort de poder veure aquest super show, que bé, el trio està format no només per en Javier Burín en el piano, evidentment, també en Martín Varela en el baix i Tommy Sainz de la bateria, i bé, em va encantar aquest tema de, que es diu Blues for Giant Steps, el blues de la Giant Steps, que, bueno, Giant Steps és un dels estàndards més famosos de John Coltrane. És molt famós perquè diuen que és molt difícil de tocar, i bé, en el directe el van tocar també i el van fer pareixer fàcil. I aquí recuperam la versió que va sonar en el seu disc, diguem, que està enregistrat en el seu disc de Sacrum. I res, volia compartir-ho amb la gent perquè la veritat que el trio en si va ser bastant friki, molt loco, coses, propostes molt interessants, i aquí se pot escoltar també una mica el virtuosisme de cada un dels músics, així que bueno, volia compartir això amb tota l'audiència.
I donem a escoltar-lo. I després d'aquesta proposta d'aquest trio, per on seguim?
Doncs mira, anava a canviar bastant de terç i anava a parlar d'un artista que es diu Rama Molina, que ha estat una mica com el meu host aquí a Buenos Aires. La veritat, va ser el primer col·leguita, diguem, vaig conèixer. Un malalt absolut de D'Angelo, és a dir, el que... Vull dir, en Juan Arance també és molt, molt fan, i bueno, ja tenia com en el meu cercle, diguem, el típic, bueno, pues, malalt de D'Angelo, no? Mm-hmm. Del qual ja vam parlar en el seu dia aquí a la secció. Però el d'en Rama, la veritat que és, o sigui, malaltís ja a un altre nivell, i se pot apreciar, no?, la seva música, que la veritat que veu inspiració directament d'en D'Angelo. I bé, com he dit, va ser la primera persona que em sap que em vaig poder ajuntar aquí i m'ha tractat aquests, bueno, sí, 10 o 12 dies que he estat per la ciutat meravellosament. I, bueno, de fet, vam fer un parell de sessions d'estudi per música seua que ell estava produint i tal, i vam estar produint una mica... fent arreglos de trompetes i coses així per futura música que tenia ell entre mans. Us van passar molt bé també en aquest sentit, no? A més de menjar assados i coses típiques d'aquí vora la ciutat, també hem pogut juntar-nos per fer música, que era una mica la idea. I bueno, volia compartir-vos amb altres en Rama, perquè a més de, bueno, ser una persona de veritat que m'ha tractat superbé, la seva música és molt i molt interessant. I bé, com evidentment el que vam estar treballant aquests dies no està encara llest, almenys compartir-vos algú dels seus últims treballs, i m'va agradar especialment un tema que es deia Ja no, i crec que representa bastant el seu estil i la seva proposta, i bé, aquest és el tema que escoltarem a continuació.
I donem a sentir-lo. Com explicaries, però, com definiries aquest estil seu o la seva proposta?
Bé, evidentment, sí, és com... Bueno, veu directament de tota la moguda R&B, no? I sobretot D'Angelo, però crec que té aquest toc una mica argentí, en el sentit de que en Rama també li agrada una mica, bueno, aquest rotllo així com... com típic rock argentí, no? Que és una estètica així com molt definida, i que la guitarra així com té una mica R&B, però també en alguns dels temes és més com rockerillo, també una mica alguns blueseros també, i crec que és com una miscel·lània de tot això, no? De bueno, aquesta cultura guitarrística, no?, que hi ha una mica a l'Argentina, que és bastant única, sumada a, bueno, tota aquesta també estètica molt més d'afroamericana també, no? R&B, gospel, bueno, evidentment, pues això, tot el que envou una mica sa figura de D'Angelo, i bé, sí, molt interessant, no? Hip-hop també, ses bateries, com aquest feeling així una mica de tirat endarrere, no? La veritat, me va aparèixer un tio amb una proposta superinteressant. També va tenir un show en directe que el vaig anar a veure, així en power trio, amb guitarra, baix i bateria, i ell cantant. Temes originals i molt bé, la veritat, un tipus molt, molt, molt talentós.
I heu trobat moltes connexions?
Sí, bueno, bàsicament escoltant música molt pareguda, no? I quan al final crec que la música, lo polit que té, que és un llenguatge universal i t'ajuda a, pues això, tenir coses en comú amb algú que està no sé quants de quilòmetres hi ha d'Argentina a Espanya. Però més de 10.000 quilòmetres, no? Segur. Doncs això, no? Saps lo polit que té la música, que te plantes aquí una ciutat amb 20 milions d'habitants i pots parlar d'una cosa com si et coneguessis de tota la vida amb algú que no coneixies de res feia escassos minuts.
Pere, i amb quina proposta acabem avui?
Idò, mira, acabam amb Sindicats, que Sindicats és un projecte molt i molt interessant. Al final, Sindicats són diferents músics, és com un col·lectiu que el 2023 es van juntar per primera vegada perquè tots estan a gira super, super top. A més de que són tres dels membres de ses Sindicats tenen una empresa dedicada a produir shows, a producció artística de shows i musical, i bueno, la veritat, han produït gent com Trueno, Tiago, gent així com molt, 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 molt grossa aquí a Argentina, i clar, al final se'n donaven compte de que tot això de sa música estava molt bé i girar per altres artistes, però que al final quasi no tenien temps per ells mateixos, no? per fer lo seu, i van decidir un dia fer una jam, i al final es va veu que en aquella jam va caure la crema de la crema d'Argentina, va caure Catrilli en Paco Amoroso, entre d'altres, i els propis artistes amb els que ells estaven girant. I clar, a un garito van fer com un bareto de 100 persones, clar, de sobte hi havia gent que estava omplint estadis, uh-huh. I van dir, uau, això, quina proposta més xula, no? I bueno, van començar a fer-ho com d'una forma més regular. Allò era una trobada molt informal i al final van començar fent sales de 500 persones sense anunciar els convidats. I el que fan bàsicament és agafar temes antics i com reversionar-los a una estètica més moderna. I bé, tots ells són músics que també com jo pues, veuen molt des neo-soul, veuen molt des gospel, i intenten mesclar pues, l'estètica més pop dels artistes amb algú molt més modern, no? I la cançó que he triat és d'una sessió en directe, és una cançó que es va publicar apenas uns dies després de que jo la descobrís, la setmana passada, vull dir, tindrà ara dues setmanes o així, i és amb en Dante Spinetta, que si no m'equivoco és net d'esmitir que Spinetta, i és un tema que em va agradar molt, així una mica més funkero, que els agrada molt també el funk i tota aquesta estètica musical. I res, la veritat, un projecte molt interessant. Ara mateix estan omplint estadis, fent una jam session entre amics, i la veritat que és com una barbaritat el que ha crescut el projecte. I estan en projectes ells així personals molt, molt interessants. I vaig tenir el gust de veure-los treballant a l'estudi, que em van convidar mentre estaven produint i de més, i la veritat que tenen una ètica d'estudi i de feina molt, molt sèria, molt ben organitzada, i va ser super, super inspirador.
I com es diu aquest tema?
Aquest tema es diu El lado oscuro del corazón.
Idò, Pere, moltes gràcies. Ens retrobam la propera setmana.
Exacte, per aquí estarem.
Idò, nosaltres ens quedem escoltant aquest El lado oscuro del corazón i de seguida ens endinsam a l'Àrea Medrano.
las flores en nuestro balcón. Me seguí inspirando algo del love.
Deixam l'Argentina i rebem aquí a l'estudi el nostre company d'esports dels serveis informatius d'IB3, Raül Medrano. Bon dia, Raül.
Va, continues, bon dia. Em segueixes dient company d'esports, que no de company d'humor o d'altres coses.
Perquè ara encara no hem parlat d'això. Ah, ara anem a parlar d'això.
Sí, sí, en teoria sí. Bé, en teoria no. O sigui, el meu càrrec i el meu contracte, la meva nòmina, diu que som periodista esportiu.
Tu per IB3...
Sí, a excepció d'aquests 10 minuts, que faig un soc redactor d'esport seriós i un tio pues, a la qual la gent, diguéssim que no és que li faci cas, però sí que som un poc una referència, no?
Sí, dins del món esportiu.
Sí, eivissenc, no mundial, eh?
Ja. Bueno, qui sap.
Però bueno, o sigui, com dic sempre, és un luxe per tu que estigui jo aquí.
Sempre.
Sí,
jo
sí.
Agraeixo cada dia tenir la sort d'estar aquí.
És un plaer per tu. Sí. Què m'expliques?
Res, bueno, que hem fet una enquesta, no?
Sí, has fet una enquesta.
Sí. Què tal? Conta'ns una mica.
Crec que mai havia tingut tants likes a una stories a Instagram a la meva vida. Com a la compartir aquesta història.
Sí.
Que, cosa que em fa sospitar de si són likes des del cor, de com m'agrada aquesta història, o són likes de... que foten, pallasso aquest. Amb perdó de l'expressió. Mira aquest, que bufon és. Que graciós és.
Perquè pels oients...
Quin poc sentit de la vergonya que té aquest tio.
Pels oients i les oients que no ho saben, hem fet una enquesta per decidir si la secció d'en Raül Medrano, què li agradava més a la gent. Si la part en la que parla de les seves coses, de la seva vida, aquesta en la que estem ara.
Que acostuma a ser al principi.
Efectivament. O la part de l'agenda esportiva, que ja ho hem de fer corrents perquè no m'ho queda temps perquè hem parlat massa de les teves coses.
Que és la que, en teoria, donava sentit en aquesta secció, però jo som així.
Ja. Per això és per el que estàvem aquí, no? Per parlar de
l'agenda
esportiva.
I com la Laura sempre lluita a mi des de fa molts anys, de que intenta retallar-me la part hi-ha-ha, és a dir, que deixi de parlar del que em rota i em centri en això que és la proposta inicial de la secció, que és informar.
Perquè se diu Àrea Medrano, a més, vull dir. No?
Exacte. Però clar, és que si no... És que el nom ja fa spoiler de que la part bona és la primera, perquè si no seria Àrea Esport.
No, però Àrea ja...
Però si es diu Àrea Medrano ja està dient que això va d'en Medrano, no va de l'U d'Eivissa.
Però Àrea ja és una cosa no esportiva, jo l'entenia així.
Sí, clar, però insisteixo, no es diu Àrea Deporte.
Ja, perquè té un toc ja, no?, personal. Bueno, la qüestió
total,
és que hem fet una enquesta...
I jo li vaig dir, pues demana, si a la gent segur que li agrada més el meu.
Sí. I durant 24 hores al nostre Instagram del programa hem fet una enquesta per veure què
volia
la gent.
I el meu personal.
També, tu la vas compartir.
Jo la vaig compartir, però clar, el meu no es pot votar, s'ha d'entrar directe, clar.
Has votat?
Jo sí, clar.
Sí, i què has votat?
Oh, però jo he votat la part primera, que és la que m'agrada, si ja ho dic, si demano el voto, el voto.
A més, ho dius i dius, voteu el que voleu, però jo faré el que vulgui. Vull dir, la gent ja sabia que votava, però...
Que no és vinculant, no.
Efectivament. Bé, el resultat, te comento.
Vinga, va.
Ha sortit un 60% a favor, està aquí
sí?
Raül ahí expectant, a veure
sí?
Què...
Ara estic nerviós.
Sí? Sí. Pel jiji jaja.
Oh!
i un 40% per la gent esportiva del cap de setmana.
Me pareix una victòria massa ajustada.
De veritat?
Sí.
Tu pensaves que seria com una golejada?
Esperava una golejada més ampla, sí, però bé, ja me va bé.
Però estàs content amb el resultat?
El problema és no, perquè ara hauré de parlar d'esports per a aquestes 40% de persones que mereixen respecte, no?
Sí, efectivament.
Bueno, no sé si el mereixen, però...
Sí. Segurament.
Que jo estic segur que tu has votat aquesta sala. Tu ets del 40%.
Vull dir, jo no he votat. Jo he deixat que algú votés amb la meva compte, però jo no he votat. En Pablo sí ha votat.
I aquella persona va votar el 40%.
El vot és secret,
I en Pablo ha votat el 40%.
El vot és secret.
Però si són els 10 millors minuts de la teva setmana. Això és que ara m'estic enfadant.
Escolta, que duim ja la meitat de la secció. Vols dades?
Sí, però és que avui puc fer tota la secció jiji jaja, perquè seria la millor manera de celebrar una victòria no apabullant, però una victòria clara.
I de tu mateix, però igual un minutet tots al final podem deixar per parlar de l'agenda.
Que mereix un poc de respecte aquest 40%, però un poc només.
Idò, mira, la meitat han votat homes, la meitat dones, sí? Vale? Més o menys estava molt repartit.
És que som un tio eclèctic i que serveix per tot.
Totalment. De la procedència de la gent que ha votat, un 97% a Espanya,
sí?
Però tenim un 0,8% a Itàlia, un 0,3% a Turquia, un 0,3% a Argentina i un 0,3% al Marroc.
Ah, m'interessa saber què han votat els argentins.
No ho sé. Això és que el vot és secret. I després, per edats, la franja d'edat on s'han concentrat la majoria dels vots, la meitat gairebé, de 35 a 44 anys.
Ah, mira.
Aquestes són les dades
del meu target.
Aquesta. Sí. Ah, Home, tu estàs fora d'aquest target, no?
Jo estic fora, sí. Ara. Tu no, eh?
Jo encara no.
Ah, mira, jo estic fora.
Jo estic aquí justeta.
Però això està bé, perquè això és que jo m'adapto a les noves generacions i faig riure i informo gent més jove que jo, que m'està bé.
I doncs ja saps, aquest és el resultat.
I algun comentari que t'hagin deixat en plan, que guapo és aquest tio, ai, en persona guanya. No, eh?
En persona, si només tenim en Pablo i jo.
No, però la gent m'escolta. No, però la gent m'escolta i allà sortia el vídeo. Igual hi havia gent... Bueno, la gent me coneix a la tele, però igual hi havia gent que no m'havia vist mai la cara.
Potser. No, aquesta part no. Si vols res, podem fer una altra perquè la gent opini d'en Raúl Medrano.
Que era l'objectiu real del tema, no? Que la gent veia i diria, aquí, què tio més majo.
Pues no ho han pillat.
No.
Ni naltros tampoc, perquè tampoc hem comentat, no.
Bueno, el cas és que aquí ningú m'està felicitant per una victòria...
I d'enhorabona, perquè això és el que tu volies, no? Tu volies que guanyés aquesta part.
De vegades tu penses que ets graciós i igual no, saps? Igual te fas bola. Però veig que no, que a la gent li agrada el meu rotllo.
Aleshores, què passarà a Marea Medrano a partir d'ara? Canviarà o no canviarà?
Pot ser igual, no? Bueno, ara puc tenir un poc més de màniga ampla amb la primera, amb la part jajaja, perquè ja em sento recolzat.
Clar, efectivament. Ja deixem de banda aquest dubte, ja ho sabem, la gent prefereix aquesta part.
No per vosaltres, però em sento recolzat. Sí, així que tinc plena justificació. I
això marcarà un abans d'un després vale.
Del programa.
I doncs queden dos minuts, Raül. Vols que repassem l'agenda esportiva?
Va molt ràpid, va. Me n'alegro molt de la victòria. Vinga, va, l'agenda esportiva, la part clarament derrotada de l'enquesta. Diumenge 6:15, Diumenge 6:15. Unió Esportiva Eivissa, Marbella, directe a IBT Ràdio. El Marbella, que està pràcticament descendit, tot i que va jugar dimecres una jornada a Múrcia i va aconseguir un empat a un al camp del Múrcia, que això parla molt malament del Múrcia, quasi que ve del Marbella. El Marbella està molt lluny de la permanència, és penúltim amb 22 punts. L'Eivissa, que si guanya, realment encadenaria 3 victòries seguides i se podria posar, no en zona de playoff, però molt, 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 molt a prop. La veritat és que si l'Eivissa guanya aquest diumenge, queden 11 partits, quedarien 10, i sempre es diu que els últims 10 partits són els bons, i començaria aquesta recta final molt ben situat per arreglar la temporada i entrar a playoff i poder somiar amb l'ascens. Diumenge a les 6:15 a IBT Ràdio amb mi. A les 12 també a Esports 3 en joc, València-Mestalla, Societat Esportiva Eivissa, partit clau, perquè el València-Mestalla està en posició de play-out i l'AC d'Eivissa, una posició per damunt, és l'equip que se salva, així que partit absolutament clau en la lluita per la permanència. Fora del futbol, molt ràpid, perquè ja acabo, mare meva, ara me sap greu, perquè m'he vingut amunt aquí celebrant.
Veus, el 50%, imagina, de 50% jiji jaja està millor.
Potser. Apunteu, demà a les 6, segona divisió de futbol sala, Gasifred avança Jaén. Demà a les 7, partit molt important pel Clas Sant Antoni, juga fora, es pot seguir per laliga.com. Gandia, Clas Sant Antoni, els pitius són líders, el Gandia és quart, hi ha 4 equips que estan lluitant pel títol, Clas i Albacete empatats a victòries i Gandia i Castelló per sota amb una victòria més només, així que si el Clas guanya eliminaria d'aquesta lluita gairebé el Gandia. I demà, diumenge a les 12, l'Handbol Club Eivissa, que està totalment on fire, que pot ficar-se a playoff, de fet està en posició de playoff, que lluitarà per l'ascens a Lliga Sobal, juga a la pista d'Alcobendas. Alcobendas tinc algun oient? Jo no.
No ho sé, aquest tot d'Espanya igual algun hi havia, però no tinc ni idea. Yeah. Dels que han votat. Bon cap de setmana i enhorabona.
Marxo, gràcies, gràcies. Marxo
molt
feliç.
Te'n vas content?
Sí, sí, sí. Sí,
t'hem alegrat el cap de setmana?
Sí, sí, sí. He de treballar, tampoc. Però bueno, sí, m'has alegrat.
Un altre, això. Bueno, nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i tornem per enfilar la darrera part del programa d'avui.
I de Tres Ràdios, cultura.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Escapades, amb Vivon Aranyó.
Ja tornem a ser aquí, estàu escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i abans d'acabar el programa hem de conèixer totes les propostes culturals i d'oci de les que podem gaudir aquest cap de setmana, i ho fem, ja sabeu, amb la nostra companya Ivonne Aranyó. Bon dia, Ivonne.
Molt bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Amb ganes de cap de setmana?
Ai, sí, moltes.
I doncs,
ben. La veritat, sí.
Anem a començar repassant què podem fer avui divendres.
Vinga, som-hi.
Jo mai hi he passat i esperam que ja mai deixi de passar.
Amb l'esforç coordinat de tots.
Que és valenciana, del pas i de la vida. O ara, o mai.
Perquè no ens arrebateixin la nostra cultura i la nostra llengua.
Visca el Correllengo i visca la terra!
Avui, bon, començant per Eivissa.
Sí, començant per Eivissa perquè cuegen els actes del 8M encara. Avui a les 5 de la tarda i fins a les 8 tenim un escape room igualitari amb el títol La dona a la música, al Casal d'Igualtat. Són sessions de 45 minuts i si no us heu inscrit ja, que potser ja està ple, ho podeu fer al mail igualtat@eivissa.es. I seguim perquè avui tenim la presentació del Correllengua, que precisament sentíem de fons l'himne d'aquest esdeveniment. I és que avui presenten el Correllengua germanat a Eivissa, a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs, i també es presenta el videoclip, que sentíem la música d'aquest videoclip, que es titula Amb el cor, que és l'himne oficial del Correllengua i en el que participen artistes de tot a Eivissa, músics de tot a Eivissa. I per explicar-nos un poc de què va això, tenim en Didac Ferrer, que és membre de l'Associació de Joves d'Eivissa.
Des de l'Associació de Joves d'Eivissa us convidam avui a les 5:30 a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs, a Via Púnica número 29, a l'acte de presentació del Correllengua Germanat, que després de molts de mesos de feina farem la presentació oficial. Vindrà en Pau Emili Muñoz, que és el portaveu i coordinador del Correllengua a les Illes Balears. Explicarem d'on surt aquesta idea, aquest projecte, que s'ha fet fins ara a Eivissa i que passarà a Eivissa el dia 30 d'abril, quan arribi la flama del Correllengua. Per reivindicar i celebrar la llengua com a germana, necessitem ser-hi tothom.
I un poquet després, mitja hora després, a les 6, tenim una conferència al Club Diario d'Eivissa amb el títol El repte de l'habitatge a Eivissa, de la reflexió a la proposta. Està organitzada per Col·legi d'Arquitectes i intervindran figures rellevants, com és el conseller de Territori, Mariano Juan, Alfonso Rojo, president de la PIMEF, o també Juan Torres, el director de Càritas, entre d'altres personalitats de l'illa d'Eivissa.
I també comencen els actes de la Setmana Santa.
Sí, ja la tenim aquí.
Sí, ja es queda res.
Doncs sí, avui a les 7:30 tenim a l'Església de Santa Creu la confraria del Nostre Pare Jesús Cautiu i ressuscitat a Eivissa, el triduo en honor al Nostre Pare Jesús Cautiu. Serà una missa i un besapiés, en català no sé com ho traiem.
No sé com és.
Basada de peus.
Tira i bo,
una basada de peus. Serà a les 7:30, com us dèiem, a l'Església de Santa Creu. Després també tenim un poc de teatre perquè a les 8 a Vila tenim píndoles teatrals, concretament a la sala Ensayo, que està al carrer Pere Francesc 19, i és una sessió de microteatre amb taquilla inversa a les 8 del vespre, com us deien.
I també una mica de flamenc avui a Vila.
Sí, tenim flamenc. A les 8 i mitja a Can Ventosa tenim l'espectacle Terra, que és de flamenc, a Manuela Barrios i Santiago Fuentes.
Tot això a Vila i a Santa Eulària, que podem fer avui?
Sí, un apunt de Santa Eulària, perquè a les 8 també tenim teatre amb Llanto i Veneno a càrrec de la companyia Cuerpos Extraños. És teatre per majors de 16 anys al Centre Cultural de Jesús i Sant Josep. Estan festes?
Efectivament, sí.
Tot i que, ja us advertim, mireu al cel, perquè demà hi ha molts actes que estan... que no se sap què passarà al final.
Val.
Avui a les 5 tenim taller d'aquarela a càrrec de Marga Joan, per bojos a partir de 12 anys a la Biblioteca Municipal de Sant Josep, i després de les 8 tenim una torrada de sobrassada a la plaça de l'Església amb el pregó a càrrec de Sor Antònia Tur Ribas, que és una religiosa agustina de Can Francesc d'Esbildu. I després tindreu música amb Blues Mafia i Saligardos.
I a les 8 també, a la mateixa hora, teatre.
Sí, tenim teatre a Escaló de Soli, és teatre igualitari, sota el títol Si acabó, a càrrec de Maracà Caibo Teatro, i també un poc de cinema a Sant Josep. Acabem en cinema, com sempre, a Can Jeroni, que avui projecten la pronunciació, però és francès. Sí. L'Eglaneur et l'Aglenès.
Molt bé.
No ho sé. És una pel·lícula francesa, evidentment, del 2000, d'Agnès Varda, i la projectaran a les 8 del vespre, com us diem, a Can Jeroni.
I a Sant Antoni, què podem fer?
Sant Antoni també tenim cinema a les 8 i mitja amb O Agente Secreto, de Kebler Mendoza Filho, una pel·lícula brasileña de l'any passat, del 2025, al Cinema Regio de Sant Antoni, i és el cicle cinètic. I també tenim una activitat a Sant Joan, perquè a les 7 tenim El valor d'educar, amb les professores Elvira Ramon i Vicky Alemany, modera Juan Ballesteros, a l'Escola de Música de Sant Joan. L'entrada és totalment gratuïta. I acabem amb Formentera, amb un poc de música, perquè Sa Panxa ja comencen a fer concerts, i avui porten el seu restaurant a Mojo Han Trio a partir de les 9.
I de moltes coses per avui divendres. Anem a veure què podem fer demà dissabte.
Som-hi.
I demà comencem a Sant Josep amb les festes de Sant Josep.
Sí, Sant Josep té programació forta aquest dissabte, perquè tenim la celebració del polp a Soia a partir de les 12, que és la quarta edició d'aquest concurs de frita de polp. Les inscripcions ja estan tancades, és a dir que... però bueno, podeu anar a gaudir allà, a veure si us deixen tastar una miqueta.
Sí.
I bé, hi haurà animació amb xaranga del mono i també ball pagès. També hi haurà frita popular, perquè la puc...
Sí. O sigui, si es participen, no m'ho donen de menjar, tenim el menjar popular.
Exacte, a preus populars. I després, a partir de les 2, tenim música durant tota la tarda, des de Blues Mafia fins a Dalton Bank, que tancarà a les 10 de la nit. També tenim a les 8 i quart a l'església de Sant Josep, també a motiu de les festes, la representació de Camins d'Història, oratori Joan Marí Cardona, que és una obra teatral musicada, com es diem, a l'església de Sant Josep.
I de Sant Josep a Sant Antoni.
Sí, Sant Antoni. A Sant Antoni també tenim concurs de sofrit pagès de Corona. Esteu atents a xarxes.
Si
jo no he vist... No s'ha anul·lat de moment, però...
Sí, estarem pendents, sí.
Sí. Potser tenen carpa. Concurs gastronòmic, els millors sofrits, i a les 2 hi haurà sofrit a preu popular, i també tindrem, com a DJ a Javi Vox, a Sarrota d'en Coca de Sant Agnès. Després també tenim un esdeveniment Top Woman Talks Ibiza, de 9 a 2 del migdia al Club Nàutic de Sant Antoni. És... diferents conferències, sí. Xerrades sobre, bueno, per exemple, títols Tu respiración, tu revolución, muévete bonito, lo que aprendimos sin darnos cuenta, tu vestuario como lenguaje de éxito, bé, tot al redador del món de la dona i del món de la dona i de la igualtat.
Uh-huh.
Després, també, atenció, perquè hi havia la festa de Baix Atalaia.
Sí.
Avui havia de decidir a l'Ajuntament si es feia o no. És una festa infantil de Vall Pagès, paella solidària, actuacions, etc. Era el Centre Cultural Cervantes.
I d'estar no, pendents a veure les xarxes,
principi,
no?
En principi, continua. Val. El que sí que s'ha anul·lat és la jornada pagesa de Can Coix. Això sí, han dit que ho aplaçaran, ja donaran una data, però de moment la jornada pagesa de Can Coix s'ha aplaçat. I un poquet d'astronomia perquè en el Club Nàutic de Sant Antoni a partir de les 5:30 tenim la xerrada Conservar el cel estrellat. Són ponències de Susana Malón i tallers ambientals per boixos que organitza Salvem Sabadia de Portmany amb el recolzament, com no, de l'agrupació astronòmica d'Eivissa.
I demà també tenim poesia a Sant Carles.
Sí, a Sant Carles, exacte. Tenim a les 10:30 i fins la 1, aigua, pedra, flors i poesia. És un itinerari poètic amb el grup Poetes Desporxades de Can Andreu d'Estrui a Sant Carles, com deies, al municipi de Santa Eulària.
I un monòleg a Sant Joan.
Sí, a Sant Joan tenim a les 7, monòleg La Gràcia de les Mujeres, és un monòleg d'Encarna de les Heres, a música de l'Escola Municipal de Música de Sant Joan, serà a la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Joan. I tornem a Santa Eulària perquè la Fira del Jarret, que s'havia passat dissabte, esperem que no l'aplacin, jo crec que ara ja, si ja no han dit que s'aplaça, ja està, això segur.
Així segurament es celebrarà,
ho faran, plogui, nevi, és igual.
Si han pogut pescar, que també la setmana passada crec que el problema va ser que no havien pogut sortir
no
a pescar.
Material, clar. Clar,
però ara ja s'han pogut sortir.
Bé, doncs en principi demà Fira de Jarret al poble de Santa Eulària, ja sabeu, per tot el centre de Santa Eulària, durant tot el dia amb música, amb menjar, amb jarret, bé, de tot. Després tenim una conferència al Palau de Congressos de Santa Eulària de 10 a 5 de la tarda, TEDx Eivissa, Thinking Cultura, sobre tecnologia i cultura popular. Suposo que serà un cicle de conferències amb descansos i tal.
I acabem amb una mica d'humor a Santa Eulària, no?
Sí, acabem amb humor perquè tenim el monòleg de Yunet Shaib al Centre Cultural de Jesús i les entrades les podeu trobar a Villeto i això serà bé a partir de les 8 de la tarda.
I a Vila què podem fer demà?
A Vila. És que a Vila també té cosetes perquè l'Associació de Veïns de Platja d'en Bossa celebra allà al carrer Alzines, que és municipi d'Eivissa, el Rock d'en Bossa, que és un festival homenatge a Ramon Bufí, que és un músic molt apreciat aquí a Eivissa, que ens va deixar fa poquet i era el cantant d'Aikia. I hi haurà música des de les 12 del migdia fins a les 12 de la nit amb Canalles del Guateque, amb Endemics, Estamela C, Five Guys Walking to a Bar, Groove Garage, durant tot el dia i també tindrem amb Canalles de Guateque a David Serra, que per això escoltàvem de fons la seva veu. Hoy me dejo si me quieres querer, pero hay algo escondido. També hi haurà food trucks i bé, i això serà el campito de Platja d'en Bossa durant tot el dia.
I a la tarda presentació de llibre.
A la tarda tenim la presentació del llibre Morir no da miedo. És un llibre de Víctor Almonacid Lamela. Serà l'hotel Montesol d'Eivissa de 6 a 8. I continuem, bueno, tenim actes de Setmana Santa a les 7:30 a la cofraria del nostre Pare de Jesús Cautiu i Ressuscitat d'Eivissa. Fa també un altre triduo en honor al nostre Pare Jesús Cautiu. També hi ha una missa seguit del concert de l'agrupació musical Jesús Cautiu, tot això a l'església de Santa Creu.
I a les 8 de la tarda dos propostes simultànies.
Sí, a les 8 tenim teatre amb El Proceso, que és una comèdia escrita per Paula Guida i dirigida per Alberto Sabina. Serà a Can Ventosa. I després també tenim a les 8 a la mateixa hora les jornades de cultura popular amb noves tendències dins les manifestacions del patrimoni cultural immaterial. Serà una xerrada de Vicent Torres Ferrer Benet a Sa Nostra Sala.
I acabem a Formentera demà.
Sí, Formentera demà també tenim música. A les 8:30 tenim la italiana Carmen Consoli, que farà un concert dintre del cicle Barnasans a la Sala de Cultura de Cinema de Sant Francesc i el preu de l'entrada són 8 eurets.
Idò, ja són només mos queda repassar què podem fer diumenge.
Vinga.
I començant diumenge per Sant Josep.
Sí, a punt ràpid, que ja no ens queda temps. A Sant Josep doncs, continuen les festes. De 9 a 4 de la tarda tenim el Sant Josep Express. També hi tenim una marxa nòrdica a partir de les 10, on la sortida és des de l'aparcament de Calabassa. I bé, teniu més activitats al menjar, a dinar. Després a Eivissa tenim la Fira d'Estocs, que és durant tot el dia a Vara de Rei. També tindrem el Festival de Música Jove amb tres franges d'edat a Can Ventosa a partir de les 5, les 6. Bé, mireu les franges per si voleu portar els vostres boixos. I també tenim música al Cafè Pereira a les 8 del vespre amb Black Knights, que és un concert de Maya Alexander, que l'estàvem sentint de fons, un concert de soul. I acabem amb Santa Eulària perquè tindrem mercadet també de segona mà amb puestos de roba i complements a Jesús. O sigui que també, déu-n'hi-do...
Sí, es posen d'acord per fer també aquestes coses, fires d'estocs, mercadet de segona mà.
Fira d'estocs a Vila i mercadet de segona mà a Jesús. Sí, ja s'han solapat un poquet. Però bueno, podeu anar els dos,
sí,
ja temps,
efectivament.
El de Jesús és fins a les 6 de la tarda.
I de moltíssimes coses cap de setmana, Ivan, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cerchi riparo, fraterno.
I avui ens acomiadam amb la música de la italiana Carmen Consoli, que, com dèiem, estarà a la Sala de Cultura de Formentera demà dissabte a les 8:30 de la tarda. Nosaltres tornarem dilluns puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IB3 Ràdio. Bona tarda i bon cap de setmana.
Di quei violini suonati dal vento, l'ultimo bacio, mia dolce bambina, brucia sul viso come gocce di limone, l'eroico coraggio di un feroce addio. Ma sono